de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Com esteu? 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. I anem a parlar d'unes quantes coses. Anem a parlar d'unes quantes coses i d'entrada el que tenim aquí a sobre és la crisi de la pesta porcina, que la tenim a sobre. I és una qüestió molt delicada, ja ho sabeu. Ja sabeu que és una qüestió delicada perquè d'això depenen molts llocs de feina, depenen sobretot l'equilibri econòmic del sector del porcí. Depèn d'això. És una qüestió d'estar amb el cor a l'aire a veure si el virus s'escampa o no s'escampa. D'entrada sembla que continua contingut a la zona de Collserola i sembla que la cosa d'entrada està aquí. I només en porc senglars, només en porc senglars. Ja sabeu que aquest virus no té pietat, és un virus d'aquests duríssims que quan entra a una granja ho arrasa tot, ho arrasa tot. Ho he explicat ja més d'una vegada, que és que la taxa de mortalitat quan entra un virus a una granja porcina, doncs parlem d'entre el 90 i el 100% d'exemplars que moren. D'aquí la virulència d'aquest virus, millor dit, i la seva alta taxa de mortalitat. D'aquesta aquesta preocupació. D'entrada, ja avui mateix, aquest matí, fa una hora, doncs la Comissió Europea ja ha ampliat el perímetre de la zona infectada per la pesta porcina africana fins a 91 municipis. Això sí, ha deixat fora Osona. La comarca d'Osona està fora d'aquest perímetre i això rep amb satisfacció. Per què? Doncs perquè ja demanaven, els grangers de ramaders ja demanaven precisament això, una ampliació, tot el que fos possible, per protegir a tota la resta. Bé, com ho solucionem això? D'entrada s'està fent el que s'ha de fer. D'entrada s'està fent el que s'ha de fer, actuació ràpida, perimetral. Ara veurem si posarem aquestes mesures conforme al control cinegètic del porc senglar. I després està la química, estan les vacunes. No és fàcil trobar una vacuna per la pesta porcina. No és fàcil. De fet, no hi ha cap vacuna contra la pesta porcina africana ara mateix. Ipra, la farmacèutica gironina Ipra, doncs té ja uns models preparats d'aquesta vacuna, però ja sabeu que aquesta vacuna no és... Els passos de seguretat que segueixen per posar-la en el mercat són els mateixos que si fos una vacuna pels éssers humans. Heu de tenir en compte que després aquesta carn ens la mengem. Això ha de ser unes qüestions segures. I no és fàcil. I no és fàcil perquè aquest virus no és un virus senzill, no és un virus simple, és un virus que té moltes variants, moltes varietats, no mutacions, sinó varietats en la seva constitució que fa molt difícil trobar una vacuna. Tant és així que fins ara no hi ha una. De fet, Ipra ja ha anunciat que començarà a fer aquest assaig d'una vacuna contra la pesta porcina l'any vinent. I això és una bona notícia. No estem a prop de tenir-la, però no estem tan lluny. En parlem amb la senyora Marta Sitjà. La Marta Sitjà és directora d'I+D de Salut Animal d'Ipra. Marta, bon dia, benvinguda.
Bon dia, benvinguda.
Explica'ns, com ha estat aquest desenvolupament d'aquests prototipus de vacunes que heu fet a Ipra?
Sí, mira, us comento. El 2018-2019 va ser quan van començar a haver-hi uns brots molt agressius a Xina i després es van estendre a altres països asiàtics. Mm-hmm. I pel fet de que al final aquest virus ja és un virus conegut, al nivell de l'estat espanyol als anys 70 i fins al 94 va estar present al territori i no va ser possible erradicar-los. I veient que altre cop es reactivava, començant pel el continent asiàtic, va ser quan, d'una manera ferma, a nivell d'IPRA, vam decidir començar a invertir en el desenvolupament d'aquesta vacuna. Uh-huh. Sabíem que ens enfrontàvem amb un repte important. És un virus molt complex.
Per què?
Té 150 gens. A més, ha anat demostrant amb diverses propostes vacunals que s'han anat assajant que és un virus amb gran capacitat d'adaptació, que no sempre les solucions acaben tinguent l'èxit garantit. Això requereix haver de pensar en un disseny, en una proposta diferent a la que es pot considerar com convencional. Això fa que nosaltres ja fa 6 anys que hi estem invertint.
Clar.
I tot just ara hem aconseguit tenir uns prototips que compleixen les expectatives, de moment al laboratori, de el disseny creiem que ens acabarà garantint aquesta seguretat i eficàcia que comptem poder començar a assajar l'any que ve, el 2026, i poder confirmar que aquesta proposta vacunal, aquest disseny de nova generació que estem desenvolupant, realment ens garanteix aquesta seguretat i, a més, eficàcia. I quan parlem d'eficàcia, volem dir intentar bloquejar la malaltia, és a dir, que els animals no malalteixin, que els animals no es morin, tal com deies tu en l'introducció, però a més també intentar garantir que no es propagui d'un animal als altres i així mirar de reduir al màxim els focus d'infecció.
Que sigui molt profilàctica en aquest cas també.
Sí, aquest seria l'objectiu final.
Clar, fer-te una pregunta des de la ignorància. Aquest virus, com tots els virus, muten, no? Com és el nivell de mutació d'aquest virus? Muta molt ràpid, muta molt d'una temporada cap a l'altra? No sé si ho sabeu, això.
O sigui, no ens trobem un cas com el del Covid, que recentment tots
hem viscut. Exacte. Per què anava la cosa?
Des de la seva història es coneixen dos genotips. El genotip 1 és el que havia estat present a l'estat espanyol als anys 70-90. Ara, quan va començar el 2007-2008, a Armènia, i va començar a aparèixer una nova variant, el genotip 2, però aquesta nova variant és la que també s'ha expandit a Àsia i ara ens ha tornat cap aquí. Per tant, sembla que ens estem enfrontant a aquest genotip 2, que fa temps que hi és. No preveiem gaires mutacions, però malgrat això, independentment de que no muti, el disseny estem veient que és molt i molt complex per combatre'l, per la seva complexitat, tal com és.
Per aquestes 150 proteïnes que comentaves, no?
Sí. En aquest cas. Sí, perquè el que hem anat aprenent, però no només nosaltres, sinó tota la comunitat científica, que és molta, que a nivell mundial molts grups de recerca estan investigant, el que veiem és que aquest potencial d'aquests 150 gens, el que li permet és que si tu en bloqueges uns, en té altres que estan fent la mateixa funció. Per tant, és capaç d'adaptar-se i continuar propagant-se. Per tant, bloquejant-ne uns pocs no acaba sent una solució suficient. En aquest sentit, és molt diferent al que tots vam conèixer en el cas del Covid, que bloquejant només una proteïna, que en aquest cas és l'Spike, i per tant totes les propostes vacunals en diferents plataformes, però totes combaten el mateix, la capacitat del virus d'interaccionar amb el seu receptor. Malauradament, en el cas de la pesta porcina africana, aquesta solució tan simple no serveix.
No serveix per tota aquesta complexitat que ens estàs explicant. Bé, ara, l'any vinent, l'any que ve, començareu a provar, a assajar aquesta vacuna en animals, no? Com funciona tot el... Perquè suposo que quan comença encara queden anys per tenir una solució o una vacuna definitiva, no?
Sí, l'any que ve és un any crucial per poder començar a fer aquests estudis animals i poder confirmar realment que té les característiques i el comportament que n'esperem. Però un cop tinguem aquests resultats inicials, després és el moment en què s'encarrila tota la part de desenvolupament pròpiament dit, que és convertir aquest prototip que tenim en el laboratori en un producte industrial. Això requereix pues, tota la part d'industrialització, uh-huh. per poder garantir la comercialització, a més de fer totes les proves, anàlisis i caracteritzacions necessàries per complir els requisits regulatoris de les agències dels medicaments, que seran els que al final ens autoritzaran o no la seva comercialització. Per tant, és un camí llarg, molt exhaustiu, que nosaltres com a Hipera i conjuntament amb el consorci que tenim ara amb un projecte europeu que es diu Vax4ISF, doncs som totalment conscients i al moment que tinguem aquests primers resultats estem preparats per abordar-ho del màxim ràpid possible de manera eficient. Però sí, cal temps, no volem fer falses promeses. Difícilment un 2027 podríem tenir un producte comercialitzant-se.
Per posar una data, així bola de vidre, seria 2028, 2029, això, si la cosa anés molt bé, de forma ideal, quina data es podria dir?
Si em permetes, no em vull pronunciar, perquè no vull fer falses promeses. La qüestió és que tan bon punt pugui ser possible, farem tots els possibles per fer-ho. Però cal veure molt bé quins són aquests passos i al final el que hem de garantir que és que al moment que surti aquesta vacuna realment puguem garantir les màximes garanties. I una de les nostres intencions, això ja hem fet els primers passos, al moment que tinguem aquests primers resultats ens posarem en contacte amb les agències del medicament, més la Comissió Europea, que és qui marca les directrius de com han de ser les vacunes amb infeccions d'aquest estil, que són virus que estan totalment controlats, per poder avançar en pas ferm de la seva mà, que ens ajudin a confirmar que el disseny i l'enfoc que estem seguint realment és l'adequat per ser utilitzat a nivell europeu.
Doncs espero i desitjo que tot vagi molt bé i que aquesta vacuna estigui disponible tal com expliques l'abans possible. Encara que queda un temps, no serà precisament per demà, tot s'ha de dir, eh? Doncs Marta Sitjà, directora de l'I+D de Salut Animal de DIPRA, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions i felicitats per la feina que feu.
Moltes gràcies i a disposició.
I aquesta seria la situació, bàsicament. Però ja sabeu que aquestes coses no són precisament ràpides. És una qüestió que d'anar en calma, amb seguretat, sempre i quan aquesta formulació sigui la correcta i funcioni, que és el que tots desitgem, que quan hi hagi una vacuna que realment sigui efectiva, com desitgem que sigui la DIPRA, doncs això només serà un malson. Bé, d'entrada hi ha certa esperança perquè fora del lloc acotat i vigilat, que aquest mateix matí s'ha ampliat a 91 municipis, excepte Osona, que ha quedat al marge per alivi de les granges de porcs, doncs sembla que està tot concentrat a la zona de Collserola. Sembla que per aquí, i l'esperança és aquesta, que encara està tot aquí ficat i fora d'aquí no hi ha res. Més coses. De seguida en parlarem, atenció, d'una cosa que crec que us sorprendrà. Sabeu que es pot canviar el color dels ulls? Jo no ho sabia. No ho sabia fins fa unes quantes hores, quan parlàvem de fer aquesta xerrada. I sí, pots canviar-te el color dels ulls. Però atenció, és una qüestió que no està exempta de risc. En parlarem de seguida de tot això, i és un tema que crec que és força interessant a la part que al·lucinen. Però abans parlarem de teràpies. Necessites teràpia? Si estàs buscant, si estàs fent recerca, si estàs buscant psicòlegs de confiança, amb fons, amb qualitat, amb un entorn confortable, que t'ajudi a aconseguir el benestar emocional que estàs buscant, doncs està el Centre de Psicologia Bocabella. El Centre de Psicologia Bocabella està al passatge Bocabella número 7, al costat de la plaça Tetuán de Barcelona. I allà t'ajudaran a tot això que estàs buscant. Com treure més informació? Doncs si voleu el contacte, buscar més informació, és molt fàcil. Bocabella.org, al Google. Bocabella.org o al telèfon 604 40 95 18.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Productos artesanos en Oliva Jaén. Ya tenemos el aceite cosecha temprana, quesos con sabor inimitable, embutidos de Cazorla Girona, los mejores de todo el país. Oliva Jaén, 93-666-9173. Si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Estamos en calle Josep María Molina 28 de San Feliu de Llobregat, en olivajaén.com, en Instagram y en Facebook.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Catalunya y Andorra.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara flipareu. Igual no tots, perquè alguns ja coneixeu tot això, encara que no és gaire conegut. Però s'ha posat molt de moda i està vivint tot un boom. I és el fet de canviar-te el color dels ulls. No parlo de posar-te una lentilla de color. No estic parlant d'això, eh? Que en Halloween vamos ahí a la óptica, sobretot, i agafem aquelles lentilles de colors per fer de monstre. No. No estic parlant d'això. Estic parlant de pigmentar-te els ulls. De si tens els ulls marrons, castanys, que queda més elegant, doncs posar-te un pigment i que siguin blaus o que siguin verds. Com podeu bé sospitar, primer s'ha de tenir moltes ganes per fer-ho i després aquestes coses, d'entrada, ja podeu sospitar que perilloses tenen el seu què. És una moda, i a més especialment popular entre els joves, gràcies, evidentment, a la difusió que se'n fa a les xarxes socials. I per fer això, s'estan utilitzant procediments que prometen transformar ulls castanys, ulls marrons, en tons més clars o exòtics. Clar, la pregunta que ens estem fent és: són segures aquestes tècniques? Aquí hi ha una mica de tot. Hi ha professionals que diuen que els riscos són baixos, que no hi ha problema, i també n'hi ha que alerten de les conseqüències perquè poden ser irreversibles. Doncs bé, avui, al llarg de la programació, parlarem d'aquest tema, parlarem amb doctors que fan aquest tipus d'intervencions i doctors que no estan tan a favor de tot això perquè hi pot haver conseqüències greus. Yolanda Canales, benvinguda.
Què tal?
Estàs contenta amb el teu color d'ulls?
A mi m'agrada molt.
No, un color verde fosforito te quedaria també bé, eh? No
sí, penses, però jo sóc puruga, per això si no m'agrada ja ni posar-me una lentilla, que seria, segons diuen els doctors, no, els oftalmòlegs, el mètode més segur,
sí.
Jo no em sotmetria a altres tècniques, eh? Tècniques com, per exemple, utilitzar un làser per eliminar determinats pigments i que canviï el color dels ulls, o a la inversa. Es tracta d'introduir pigments. També hi ha qui es posa implants de silicona.
Vale.
El cert és que la Societat Espanyola d'Oftalmologia ha emès diverses alertes per les complicacions que pot tenir aquest tipus d'operacions i a veure que els ulls són molt delicats.
És que per què te metes? És que és una qüestió, és jugar-te-la,
Modes.
Bueno, modes, però hi ha modes... Home, imagina que surt la moda de tirar-te un pozo. Ostres, pues... No sé, a vegades em sorprèn la societat.
El cert és que poden haver complicacions. Sí. Una d'elles pot ser l'increment de la pressió i, de vegades, les conseqüències indesitjables, que aquest és el pitjor, no són reversibles. S'han donat casos en què s'ha necessitat un trasplantament de còrnia. Escoltem el doctor Carlos Vergés, que és director mèdic de l'àrea oftalmològica avançada i que ens explica algunes de les complicacions que ens podem trobar.
En la mayoría de pacientes, sobre todo la técnica más popular que hace años, que es la de actuar directamente sobre el iris, va a subir la presión. Entonces, claro, sí que es cierto que dices, hombre, a mí a veces me han llegado pacientes en esta situación y entonces hay que tratarlo como un glaucoma especial, lo que llamamos un glaucoma pigmentario, que de forma natural se acumula ese pigmento, que sería lo mismo que pasa cuando hacemos el láser, y podemos hacer un tratamiento básicamente quirúrgico. Entonces, sí, si hacemos esa cirugía, podemos restablecer, aunque sea momentáneamente, la presión intraocular de ese ojo y parar el proceso de deterioro. Pero maldita la gracia, ¿no?, de tener que llegar a una cirugía por culpa del cambio de color o el aclaramiento, ¿no?, del color de los ojos, el color del iris.
Y aquesta pot ser reversible momentàniament, però n'hi ha d'altres que no ho són.
Que no ho són.
N'hi ha d'altres que no ho són, també hem de tenir en compte. Ara bé, hi ha professionals, també parlarem amb ells i els escoltarem, que sí que defensen la seguretat d'aquestes tècniques. La seguretat del tot ja sabem que no hi és. Però, bueno,
no,
consideren que són...
Tu quan entres un quiròfan no pots tenir un 100% de seguretat que tot anirà bé.
Però en tot cas, per què triomfa aquesta tendència entre els joves? Doncs les xarxes socials i els influencers, que han difós resultats aparentment espectaculars amb imatges de l'abans i el després, creant també la percepció de que la intervenció és senzilla i segura. Hi ha una pressió estètica també cap als ulls clars o exòtics, sovint associats a cànons de bellesa, no? I la idea d'un canvi ràpid, permanent i transformador de l'aparença i que pot resultar, doncs, atractiva per aquells que busquen diferenciar-se o experimentar amb la seva imatge.
Bé, quan ha dit el tema del que entrar un quiròfan mai saps si pot sortir bé, no volia generar alerta perquè el nostre realitzador, el Jorge Martín, ha dit muy bien, ves animando a la gente. Em refereixo que a la vida mai existeix un risc zero.
Exacte.
Ni en aquest estudi ara mateix hi ha un risc zero. De moltes coses. Bé, doncs, en parlem amb el doctor Pedro Grimaldos. El doctor Pedro Grimaldos és director de la clínica ICOS, que és precisament una de les clíniques pioneres en aquest tipus d'intervencions. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Explica'ns, què és això de canviar-se el color dels ulls? Com funciona?
Bueno, nosaltres el que fem és una tècnica especial,
sí,
que és no canviar pròpiament el color del sol, sinó eliminar l'excés de melanina acumulada al llarg dels anys, no? A la part anterior de l'iris, per mostrar el color original genètic familiar de cadascú. O sigui, que no és pròpiament posar un color artificial, sinó descobrir el color natural que tothom té al naixement.
Ah, vale, però i ja es pot canviar l'ull? Es podria canviar l'ull de forma pràctica o no? A l'ull, al color de l'ull, em refereixo.
Podem eliminar amb làser,
sí,
l'excés de melanina de la part anterior,
sí,
de l'iris, i d'aquesta manera podem mostrar un color clar, que és el que tenim al naixement.
D'acord.
O sigui que no és canviar, sinó que és descobrir, eliminar una mica de melanina que hem produït al llarg de la vida.
D'acord. Pedro, has notat que això hi ha més tendència o hi ha més peticions per fer-ho? Perquè sembla que s'ha posat molt de moda, això.
Sí, bueno, jo sóc oftalmòleg, cirurgià, i tinc molta experiència en cirurgia de cataractes, de làser per miopia, no? I sempre he vist que al començar una tècnica nova es necessita molt de temps per arribar a una acceptació de la població, no? Normalment passen de 10 a 15 anys, no? Després de que s'ha demostrat que no hi ha complicacions, que els resultats són bons, que la tècnica és efectiva, segura i predecible, amb el pas del temps, molts oftalmòlegs s'interessen i el global de la població ho demana. I cada vegada ho demana més.
És perillós una cosa així o no?
No, perquè portem ja 14 anys. Jo ho vaig inventar, la tècnica de làser, sí, de l'eliminació de melanina de l'iris, no? Que és la tècnica més efectiva, no? Perquè s'elimina, es canviem l'aspecte de color dels ulls eliminant la melanina allà on resideix el color ocular, que és l'iris, no? No a la còrnia, no? I és una tècnica segura perquè portem 14 anys i hem fet estudis estadístics que han demostrat estadísticament que no comporten complicacions.
D'acord. Llavors, el que veuríem seria el color original dels ulls. Sí que és cert que hi ha, no sé si són clíniques privades, algunes clíniques, que sí que canvien el color dels ulls, el color de l'iris.
Però no és, hi ha dues tècniques, no? La nostra, que és canviar de veritat el color de l'iris amb làser,
sí,
no? O sigui, el làser actua a la part anterior de l'iris,
sí,
i elimina l'excés de melanina acumulat, no? I l'altra tècnica és la queratopigmentació, que no actua a l'iris, sinó que el que fa és ficar, fa un tall a la còrnia, com a les operacions de miopia, no?
D'acord.
I a l'interior fica un colorant que pot ser de diferents colors, no? Però que sempre és artificial, o sigui, no és el color original, no? Es fa a la còrnia, que no és on de forma natural tenim el color. Nosaltres, o sigui, el color resideix a l'iris, no a la còrnia, no? O sigui que és una tècnica que és més agressiva, el resultat és més artificial, perquè el color no és el nostre, sinó que és un colorant artificial,
sí,
i es fica a tot arreu de la còrnia, deixant un forat al mig per poder veure, perquè pensa que si tapem la còrnia podríem tenir problemes de visió lateral, no? I la visió lateral és important a la nit, és important per conduir, és important per caminar pel carrer, als semàfors, no? O sigui que sí que té moltes limitacions, no tant de tipus cosmètic com de tipus visual, no?
D'acord. Això, el nom, no sé si és iridoplàstia, seria iridoplàstia?
La tècnica nostra és iridoplàstia làser.
Aha.
O sigui que és la tècnica de làser a la part anterior de l'iris, que és on tenim el color natural nosaltres, no?
D'acord.
Dels ulls, no?
I la darrera pregunta que et faig és, això, sí, quant dura? Per exemple, les dues coses que m'has explicat, eliminar, sí, l'excés de melanina i, sí, després aquesta pigmentació artificial. Això seria ja per sempre?
Sí. O sigui, la nostra tècnica és permanent perquè el làser destrueix les cèl·lules que produeixen la melanina, que són els melanòcits, no? Sí, el làser no és que retiri la melanina, sinó que destrueix les cèl·lules que produeixen la melanina, i això ja és per sempre.
Mm.
O sigui que nosaltres veiem pacients cada setmana que els varen fer el tractament fa 10-12 anys i estan exactament igual, no?
D'acord.
En canvi, la queratopigmentació no. La queratopigmentació, al introduir un colorant artificial a la còrnia, aquest colorant es dissol amb el pas del temps. O sigui que el cos rebutja, no? Perquè és,
sí,
perquè és una substància aliena, artificial.
I la va eliminant.
No? I la va eliminant, això, i per això, després de 6 mesos, el colorant s'ha diluït molt, no? I arriba el moment de fer una reintervenció, o sigui, s'ha de tornar a fer per introduir més colorant perquè l'efecte ha marxat.
Doncs, doctor Pedro Grimaldos, director de la clínica ICOS, una clínica dels que són pioners en aquesta tècnica, escolta, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a tu, bon dia a tothom.
Bon dia, gràcies. Doncs a partir d'aquí, ja sabeu, de fet estem parlant d'una moda, eh? D'una moda que darrerament les xarxes socials s'han anat fomentant i com tota la vida hi ha pros i contres. Va, que de seguida parlarem de l'actualitat tecnològica. Per cert, hi ha una pujada de preus, parlarem de pujades de preus i nous models de mòbil. De seguida en parlem amb el nostre expert en tecnologia mòbil, l'Edu Porta, que el tenim... El rebem en aquest estudi. Però abans, com teniu el vostre cor? Afortunadament, tenim Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessitis. Ja ho saps, només has de parlar amb ells. Inscor, per quan tu ho necessitis. Toda la información al web inscorbcn.com.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, mamá. Este puente no te traigo un imán de nevera ni un dedal. Es algo mejor. Quiero compartir este décimo de Navidad contigo. Lo compré en la estación. Ten en cuenta que esta dedicatoria la estoy escribiendo con el pulso de quien intenta no mancharse de café porque me están dando patadas en el respaldo y tienen las piernas dormidas, pero va con todo mi cariño.
Este puente vuelve con un décimo de lotería de Navidad. 22 de diciembre, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Solo hasta el sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hasta el sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Herrera a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, parlem de l'actualitat tecnològica amb l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil. Edu, com estàs?
Bon dia, buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Todo bien o qué?
Bien, no me quejo.
Oye, es que no sé, hay tanta cosa que no sé por dónde empezar. Mira, voy a empezar por el aumento de precios. Venga. ¿Te parece que empezamos por una mala noticia?
Venga.
Porque subir precios nunca es una buena noticia. Porque Vodafone y Movistar ya han anunciado aumento de tarifas en gener del 2026, ya, al mes vinent, per l'encariment, per l'augment de costos operatius i de contingut.
Exactament, exactament. Bueno, Vodafone y Movistar han anunciado este aumento de sus tarifas a partir de enero de 2026. Vodafone...
Mucho o poco.
Vodafone subirá sus precios un 3,9% en promedio, lo que implementa incrementos entre 1 y 5 euros mensuales, justificando pues, su decisión del aumento de costes de red, tecnología y contenido. Es el primer aumento no vinculado al IPC en el contexto de su nueva gestión. Y por su parte, pues Movistar también aumentará sus tarifas a partir del 13 de enero, marcando este quinto año consecutivo de subidas, o sea, que recordemos que cada año están subiendo. Los incrementos pues afectarán a los paquetes convergentes de servicios de fibra y móvil, que están entre 3 y 4 euros la mayoría de los casos.
Vale. Claro, la pregunta es, no sé hasta qué punto este tipo de paquetes que te venden en todas las compañías telefónicas, que te meten ahí Netflix, etcétera, etcétera. No sé si vale la pena no tener nada y pedir y tener el servicio que tú estás pidiendo, que sencillamente es tener una conectividad buena.
Claro, yo soy más partidario de tener tu conectividad y ya está. No, claro, yo no utilizo tele. Yo creo que ya soy de otra generación que no ve nada en la tele. Lo busco todo por el ordenador.
Sí.
Si necesito tener Netflix o HBO y tal, tengo una plataforma y puedo ir cambiando. Entonces, no se te genera esto. Porque al final, por ejemplo, esto es un ejemplo de mi padre, que tiene Movistar con el fútbol, todos los deportes, al final paga 180 euros al mes. Me parece una burrada.
¿Pero lo ve? El problema es si lo ve o no lo ve. Bueno, si lo ve todo, igual te vale la pena, ¿no?
Claro, lo ve todo, no lo sé. El Barça seguro.
Pues claro, si lo ves.
El problema Madrid también.
El problema es que hay mucha gente que tiene un montón de plataformas y no ven ni una cuarta parte.
Claro, la excusa de no, tengo Netflix, tengo HBO, tal y cual, diciendo, es que le gusta a tu madre. Dices, mi madre dice, pues yo no lo utilizo. Entonces, al final, es la comodidad y yo creo que se encarece todo mucho ahí. También es verdad que si cada uno de los usuarios hiciese a ver qué voy a utilizar más y me pongo en consecuencia, pues yo creo que ahorraríamos.
Claro, no reflexionamos sobre la utilización que vamos a hacer y el provecho que le vamos a sacar, ¿eh?
Exactamente.
Es un qué. ¿Y qué más cuentas de eso?
Bueno, ya está, ¿no? Sí, básicamente es...
Que suben los precios.
Que suben los precios. Aparte, Movistar atribuye, aparte de los costos operacionales del sector, los aumentos de precios por los derechos de contenido, incluido el fútbol.
Claro.
Aquí te vas, es el que más mano mete.
Bien, más. Vamos a por novedades. El otro día la última vez que viniste, no hablamos de los lanzamientos de los móviles, ya sabéis.
Exacto.
que
salió uno, el Poco.
¿El qué?
El Poco, el Pocophone.
Mal nombre, ¿eh?
No, hombre, no, ya van por la octava generación. Y es de los mejores móviles, low cost, calidad-precio.
A ver,
hay.
Que tú vas a un mercado a comprarte un móvil sin tener ni idea, y está el Poco.
El Poco, sí,
Y no sé si comercialmente es un nombre muy atractivo, ¿no?
Claro.
Digo yo, ¿eh? No sé, ya, soy muy simple, pero...
Esto es como el Nissan, ¿no? Había un Nissan, no recuerdo ahora el nombre, que también tenía un nombre que era muy jugoso.
Claro, son nombres que dices... Bueno, no sé hasta qué punto.
Claro, son chinos. Entonces, comercialmente, todos los nombres chinos son complicados.
Bien, en este caso, Poco sería una empresa china, ¿no?
Exactamente. Pues bueno, Xiaomi. Xiaomi es la línea de Poco, los Pocophone.
¿Qué sería? ¿La marca blanca low cost de Xiaomi?
Sí, por así decirlo.
Es
una de las gamas que tiene.
Bien, ¿y qué móviles ha sacado?
Bueno, pues te ha sacado el Pocophone F8 Pro y el F8 Ultra, ¿no? Ya sé que te hace gracia ya. Bueno, estos nuevos teléfonos de gama alta se han presentado en un evento en Bali. El F8 Ultra destaca por su pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas con un máximo brillo de 3500 nits y está impulsado por un Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Pues es un buen procesador este, ¿no?
Es el tope de gama.
Claro. Para llamarse Poco...
Exactamente. Para llamarse Poco tiene el procesador tope de gama. Posee una cámara de 50 megapíxeles, batería de 6.500 mAh con carga rápida de 100 vatios y la carga inalámbrica.
Está muy bien.
En cambio, por su parte, el F8 Pro cuenta con también una pantalla de 5,59, un pelín más pequeña.
Sí.
El chip es el de la generación anterior, el 8 Elite. También incluye un teleobjetivo de 2,5 de aumento.
Sí.
La batería es un pelín más pequeña, 6.200, pero igualmente carga rápida, pero sin opción de carga inalámbrica.
¿Y el precio es poco o cómo?
El precio es poco. Hay que decir primero que es protección IP68 y sistema Bose de audio.
Ah.
O sea que nada mal. Y aquí te vienen los precios.
A ver, suéltamelo.
Empiezan desde 699... Poco, el modelo Ultra.
Poco.
Bueno, para ser un gama alta con el tope de gama de 6,99 está
luego
muy bien.
Luego ya cuando acabemos me explicas, Pati, qué significa Poco. Porque veo que tú navegas en posibles, ¿no?
Estamos hablando con móvil de gama alta por 700 euros.
Bueno,
yo lo veo bien. Cuando tienes otras compañías a 1.500.
Eso también... Es que claro. Si lo ves así, vale, el enfoque
poco,
es diferente.
Ahora es poco.
Claro.
Y luego tienes el Pro por 519.
Vale.
Que también está muy bien.
Esto es más asequible.
Bueno, pero son móviles de gama alta, muy asequibles. Yo son móviles que recomiendo mucho, están muy bien.
¿Sí?
Sí.
Mira. Oye, vamos porque nos queda un minuto y pico para hablar de...
Ahora te venga Samsung.
De Samsung, que
te va a gustar.
Que ha lanzado el Galaxy Z Trifold. Otro smartphone plegable.
Exactamente.
De esos que no me fío un pelo.
Eso, o sea, no solamente es el que te gusta, el Fold, que se dobla.
Sí, el que se dobla.
Dos veces.
¿Dos veces?
Dos veces.
Venga, tío.
Tiene un diseño de tres caras para tener una pantalla de 10 pulgadas. Bueno, Samsung ha presentado el Z Trifold, el nuevo smartphone plegable, que destaca por su diseño único de tres caras y una pantalla exterior.
¿Tres caras? ¿Pero para qué?
¿Tres
hace
caras
falta eso?
Y una pantalla exterior. O sea, tendrías cuatro
pero
en total.
¿Pero para qué? O sea... Bueno, es igual, sí, perdona, que te estoy quitando segundos.
Bueno, a diferencia de los otros plegables, este diseño combina una pantalla principal de 10 pulgadas y una exterior de 6,5, brindando así la versatilidad de teléfono tradicional y tablet. El Trifold cuenta con excelentes especificaciones, con este procesador Snapdragon 8 Elite, 16 GB de RAM y almacenamiento de hasta 1 tera.
Va, rápido. Dime, ¿cuánto vale?
De momento no hay precio oficial, pero en Occidente es unos 2.000 euros.
Edu Porta, muchas gracias.
De nada, a ti.
Ya m'explicaré. Va, que arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja i tornem de seguida per parlar d'infermeria.